Avui us parlem d'una conferència, que realment creiem que és molt, molt interessant. Pensem que el títol ja és d'allò més abocador i també a vegades molt inquietant. Es tracta de l'art de prendre decisions a càrrec del filòsof i teòleg Francesc Torralba. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'edifici Crèdit Centre i l'entrada és lliure. Ja sabeu que amb aquest tipus de conferències que s'ofereixen al Crèdit Centre és aconsellable que si teniu intenció d'anar-hi, doncs confirmeu la vostra assistència al 88 88 80. I el que dèiem, l'art de prendre decisions. Jo no sé ben bé si és un art. El que sí que fem és sovint, no?, fer aquesta acció, o almenys així hauria de ser. Francesc Torralba, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
És un art prendre decisions?
Sí, perquè no és una ciència estricta. És a dir, l'art és allò que introdueix creativitat, intuïció, possibilitat d'errada. I bona part de les decisions que prenem, vaja, les més rellevants, no són evidències, sinó que estan sempre en un camp d'incertesa, de probabilitats, on podem errar, on podem aprendre dels errors, o senzillament podem encertar.
Per què ens fa tantíssima por prendre decisions?
Perquè ens fa por equivocar-nos. Quan un pren decisions en primera persona, no pot imputar el desastre a un altre, sinó que l'ha d'assumir en primera persona també. Llavors, el principal impediment a l'hora de prendre decisions és la por al fracàs, és la por a equivocar-se, especialment en aquelles decisions que tenen un caràcter irreversible. I en decisions reversibles, imaginem un noi que vol començar una carrera, veu que allò no s'adiu al que ell imaginava, comença un altre l'any que ve. Però hi ha decisions de caràcter irreversible, com per exemple engendrar un fill. Quan un és pare o és mare, no pot deixar de ser-ho. Pot fer-ho millor o pitjor, però és una decisió que, sens dubte, té conseqüències per tota la vida d'aquella persona.
Clar, hem de pivotar sempre. Òbviament, escollir, per exemple, la decisió de ser pares és absolutament irrevocable i a partir d'aquí vindran moltes altres decisions. Però hem d'estar sempre pivotant amb la possibilitat de l'error. Suposo que per la por al fracàs, però és un terreny pantanós, així d'entrada per nosaltres, quan l'hauríem d'assumir. L'error és allí i té possibilitat de picar la porta, també, no?
Naturalment. Els clàssics ja ens ho deien i els hem de rellegir. Errare humanum est, per tant, forma part de les possibilitats de l'ésser humà, en tant que ésser vulnerable i fràgil i senzillament finit, doncs equivocar-se. Això forma part de les possibilitats. El que seria estrany d'un ésser limitat i finit com l'ésser humà és que no s'equivoqués mai en cap de les decisions que pren, ni en la vida professional, ni en la vida afectiva, ni en la vida social, ni en la vida econòmica. Per tant, s'hi ha de comptar. El que passa que és veritat que vivim en un entorn molt caracteritzat per la sacralització de l'èxit i aquella persona, doncs, que experimenta un error verdaderament és molt, molt poc acceptat socialment. Per això ens fa tanta por prendre decisions. A vegades les posposem, o a vegades el que és pitjor, dimitim de la pròpia llibertat perquè les prenguin uns altres i en el cas que no vagi bé puguem imputar en aquests altres la responsabilitat.
Sí, és... M'està explicant això i això que m'està dient realment és un axioma que repeteix dia a dia. Però clar, som éssers lliures, llavors cada vegada que hem de prendre una decisió, això és com un examen d'hipotès, no? Tens A, B o C, o potser fins tens més possibilitats, no? Però hi ha aquella cosa sempre, aquell run-run de fons, no? És que clar, si és que escollo A, clar, si hagués escollit B i C, aquest dubte, no? Aquest dubte va intrínsec amb nosaltres.
Sí, el que passa que hi ha models de presa de decisió, és a dir, certament... Sí? L'estat d'ànim que ens genera quan estem en una cruïlla, hi ha doncs, dues opcions, o tres, o quatre, i hem de discernir quina és la millor que podem fer, l'estat d'ànim que ens genera, deia, és l'angoixa. I l'angoixa, en certa manera, ens posa de manifest que som lliures. Imagines un ésser humà que no s'angoixés mai. No seria lliure. El propi d'un ésser humà davant d'aquest camp de possibilitats és angoixar-se. Ara bé, l'angoixa és un estat de transició, perquè naturalment ha de ser superada. Hi ha models de presa de decisions que ens ajuden a veure quines fases hem de contemplar, quins punts hem de tenir en compte per fer una seqüència correcta en el procés. I el que intentaré presentar aquesta tarda és un model de presa de decisions, tant a la vida personal com a la vida professional, que a vegades aquests models es veuen interromputs perquè, doncs, per urgències, per atabalaments, per interferències que fan que aquella decisió quedi posposada perquè n'hi ha una molt més necessària de prendre, però sí que hi ha models, sí que hi ha esquemes, i és bo saber-los per mirar de seguir-los en les decisions que prenem més bàsiques a la nostra vida.
En tot cas, des de l'angoixa no seria un bon moment, un bon sentiment per prendre una decisió.
No, exactament. L'angoixa l'hem de saber domesticar, tolerar. Afortunadament tenim capacitat de gestionar les nostres emocions tòxiques, angoixa, ressentiment, por, desencís. I, per tant, vol dir que en la presa de decisions no només compta la intel·ligència en sentit racional, sinó també la intel·ligència en sentit emocional, aquesta capacitat de dominar aquesta angoixa, posar-la entre parèntesi, poder avaluar amb el cap el més fredament possible què és el que millor convé, i a la vegada assessorar-se, perquè el procés de presa de decisions, com intentaré mostrar, no ha de ser un procés solipsista, del jo tancat sobre si mateix, sinó que ha d'estar molt receptiu a l'escolta dels altres, especialment de les persones grans, han viscut més, tenen experiència a la vida, s'han clavat moltes més patacades i han naufragat en moltes més decisions. I, per tant, tot aquest dipòsit d'experiència, nosaltres, els que en certa manera som més joves, no podem ser-ne, diguem-ne, indiferents, sinó tot el contrari. Hem de mirar d'aconsellar-nos i, finalment, prendre la decisió a títol individual, però sempre després d'un deliberat diàleg amb aquells que ens poden ajudar.
És a dir, l'experiència dels altres també val.
Oi, tant que val. I val molt. Una de les decisions més serioses que vam prendre la meva esposa i jo en la vida va ser adoptar una criatura. Tenim 4 fills biològics i vam adoptar una criatura. Clar, és molt important escoltar els pares adoptius. És molt important que expliquin la seva experiència, la dificultat de l'acolliment, la dificultat de l'adaptació, però també el goig immens que suposa veure que això pot funcionar. Però també és interessant escoltar les adopcions truncades, aquelles experiències que no han reeixit, veure per què no han reeixit. Finalment, no arribes a una evidència, però sí pots anar veient que hi ha formes que porten a una millor solució que d'altres. Per això, aquest tancament de l'individu en el seu propi món, dialogant amb el seu coixí, és interessant, però no és bàsic. Cal també l'obertura a l'altre i escoltar allò que ens pot dir. I no escollir aquell que ja sé que em dirà abans de preguntar-li, perquè Clar. Això és fer trampa.
I tant, és una trampa tan antiga, a més, senyor Torralba. És una trampa molt antiga. Hem de ser més condescendents amb les decisions que prenen els altres. Condescendent és una mala paraula. Hem de ser més...
Hem de ser respectuosos amb les decisions dels altres.
De ser
sobretot
més
si són persones autònomes, competents, madures, que han discernit el que volien fer. Nosaltres podem donar el consell si ens el demanen, podem donar el nostre punt de vista si ens el demanen, però nosaltres no és que hem de ser condescendents, hem d'acceptar-ho. Una altra cosa és en aquelles persones que estan en procés formatiu, els fills, els estudiants en etapes primerenques, quan encara no hi ha suficient claredat de si tenen allò que en diem competència ètica per prendre decisions, i per tant més aviat doncs, decideixen a la babalà o per inèrcia, o moguts més per una imatge o per un impacte emocional. Però hem de tenir en compte que quan un adult pren decisions i aquelles decisions no ens agraden, això forma part de l'acceptació de la pluralitat i de la tolerància en una societat civilitzada i moderna.
Clar. Ser més comprensiu amb els, i respectuós amb les decisions dels altres, inclús ens pots donar més seguretat a nosaltres mateixos per prendre les nostres pròpies.
Exactament. Exactament. Amb tot, és bo, no arribar ràpid a la seguretat. Que hi hagi un cert temps de ponderació, de deliberació, com deien els grecs, no? D'anar sospesant, d'anar qüestionant, amb un cercle de persones que et mereixin confiança. Això és bàsic. El que no podem fer és prendre decisions aïlladament i tampoc fer una consulta universal i amb persones que no formen part del nostre àmbit de confidencialitat,
Clar.
Especialment aquelles que fan referència a la vida íntima. Però sí que és interessant, en el cercle, comptar amb aquells que són de la pròpia corda i els que no.
És un molt bon consell. Aquí, aquí arribem al punt de la intimitat, de les decisions que prens de manera íntima. Hem de saber respectar també la nostra pròpia intimitat?
Doncs sí, i sobretot assumir les conseqüències de les decisions. Això és el que en diem una llibertat responsable, una llibertat sí. madura, una llibertat major d'edat. A vegades prenem decisions veient que les conseqüències van mal dades, llavors no assumim les conseqüències. La llibertat té aquesta dimensió, que és un immens tresor que tenim, però a la vegada també exigeix una responsabilitat enorme. D'aquí que és importantíssim educar la mainada i les noves promocions en aquest exercici de prendre decisions. Perquè, a més, està mandant d'un ventall enorme. Avui tenen molts més opcions que les que teníem nosaltres doncs, fa 30 anys. Opcions en l'àmbit de l'estudi, opcions en l'àmbit de la vida professional, opcions de construir la seva pròpia vida més enllà dels cànons establerts. És a dir, tradicionalment hi havia molt pocs estils de vida. Avui n'hi ha moltíssims i, a més, alguns són reversibles i és allò que en diem la cultura del trencaclosques. Es va construint de maneres molt polièdriques.
Uh-huh. Prendre bones decisions és un signe inequívoc d'intel·ligència, però prendre males decisions és igualment vinculant amb la nostra intel·ligència?
Prendre males decisions és certament una possibilitat humana, com deia, conseqüència de la nostra fragilitat. Lo interessant és què es fa després. I això és el més interessant. Jo sempre dic que en un fracàs ben digerit hi ha la clau d'un futur èxit, però ha d'estar ben digerit. És a dir, un es pot equivocar a l'hora de discernir l'estudi que volia fer. No ha discernit prou quines capacitats té, s'ha creat unes expectatives infundades, es troba primer d'un curs i fracassa estrepitosament. Bé, davant d'això pot fer una reacció, que és dir, els professors em tenen mania, el món està contra meu, jo sóc extraordinàriament capaç per aquesta disciplina i m'obstino tossudament a persistir aquí. Uh-huh. Llavors perdrà el temps, perdrà els diners i perdrà l'autoestima. Portarà 3 anys i seguirà primer de facultat. També si és suficientment hàbil per dir, veure, potser no era el camp on jo verdaderament tinc possibilitats, tinc potències. Potser certament estic fet per una altra cosa. Doncs aprenc aquest error i discerneixo verdaderament per a què serveixo. I això pot ser que sigui la clau, el punt de partença d'un futur èxit.
Absolutament. Sap molt bé que té una frase que és una frase ja universal, no? Fracassa, fracassa, però fracassa bé i cada vegada fracassa millor. Va per aquí la cosa?
A veure, va bastant per aquí, sobretot perquè hem d'intentar no estigmatitzar tant el fracàs. Hem de ser capaços de veure allò que ens aporta. Ens ajuda també a anar agafant experiència del viure. És molt difícil encertar-lo a la primera. Per això, abans de prendre les decisions, especialment en l'àmbit afectiu, és molt important el conèixer-se mútuament, el tractar-se una i altra vegada, el anar veient quina personalitat té, on són les arestes, on són les dificultats. A vegades ens creem unes expectatives infundades i molt sovint una imatge de l'altre que no estem disposats a trencar i quan l'altre no coincideix amb aquesta imatge, llavors ens desil·lusionem. Mm. És importantíssim prendre les decisions quan tens la ment més clara i no enterbolida per alguna passió, com pot ser el ressentiment, la gelosia, la por, fins i tot l'enamorament. No és un bon estat per prendre decisions.
Clar, però és difícil que totes aquestes emocions no conjuguin l'una o l'altra, no?
Lògicament, perquè som emocionals i poc o molt ens afecten, sí. Però hem de fer parèntesis. Avui estem en un entorn on hi ha dues dificultats enormes per prendre decisions. Un, la velocitat. La velocitat no ens ajuda, perquè tot ens empeny a prendre-la, i a vegades al prendre-la demanaria temps, fer un parèntesi, passejar 2 tardes a fons, recollir-se en un monestir un cap de setmana, és a dir, obrir parèntesi en aquesta hiperacceleració del temps. I l'altra dificultat és la hiperestimulació, és a dir, hi ha tanta oferta, hi ha tanta varietat d'estímuls que ens diuen compra, vine, vés cap aquí, fes això, que llavors no tenim ni temps de processar cada un dels estímuls i de veure quines conseqüències derivarien. Uh-huh. I al final es produeix el col·lapse.
Clar. Però això no vol dir quedar-se com un està. És a dir, hi ha vegades que, i les persones que ens estan escoltant, vostè mateix, senyor Torralba, jo mateixa, ens hem trobat doncs, amb un carreró sense sortida, no? És a dir, la situació amb la que estic no és la que vull, però com no tinc clar cap on vaig anar, ho deixo com... no tinc clar cap cap on vull anar, ho deixo com està. Això tampoc...
Això és dimitir de viure, eh? És, en certa manera, escapar per la tangent. Això es fa molt sovint. De vegades un arriba a la conclusió que aquella opció no l'omple. Utilitzem aquesta expressió que és molt bonica en català, no l'omple, és a dir, senzillament és una opció frustrada, però li fa tanta mandra refer el camí, li fa tanta mandra adonar-se'n, tem el dir de la gent. El dir de la gent és duríssim, no? El judici dels altres, que senzillament persisteix en aquell camí i al meu entendre el que va fent és malbaratar el temps de vida que té, com si fos indefinit o tingués a la maleta una altra vida per començar a viure-la de nou. Per tant, a mi em sembla que aquesta actitud davant de l'error o davant del fracàs que reiteradament es constata, a vegades en els àmbits laborals, a mi em sembla que no és una bona solució. Hi ha persones que s'han equivocat a fons en l'àmbit laboral. I el marc tampoc ajuda a fer incursions i a veure si puc reinventar-me, com es diu avui. Però, esclar, tenint en compte el temps de vida que passem en el món laboral, que és moltíssim, dimitir de mirar de veure si puc complir-lo amb una activitat que m'omple més, per mi això és tràgic, perquè vol dir, en el fons, que només et quedaran els intersticis de l'activitat laboral per mirar de fer la teva vida una mica plena i amb una mica de sentit.
Bueno, i si això ja ho traslladem en l'àmbit personal, ja
és encara pitjor, lògicament.
És encara pitjor. Dimitir és una de les pitjors decisions, doncs.
Sí, perquè en el fons és una derrota, és assumir que no hi ha alternativa, és la desil·lusió, és el desencant. Un quan prenen decisions ha de ser audaç. I l'audàcia és una virtut que tenien els herois grecs, que vol dir, doncs, vinga, m'afronto allò que és incert i miro d'afrontar també aquelles novetats que jo no havia previst. En canvi, quan hi ha aquesta dimissió, és, en certa manera, convertir la vida en una autopista, que ja sé que ara ve un peatge, després en ve un altre, i després en ve un altre, i al final hi ha una àrea de servei i s'acaba. Llavors deixa de ser verdaderament un camí que es va construint, i deixa de ser un itinerari en el que es poden descobrir novetats. La novetat és molt difícil hostatjar-la i assaborir-la i assumir-la. I per això a vegades preferim el camí trillat conegut que la novetat que ens espera a l'hora de prendre decisions noves.
Senyor Torralba, i per acabar, i anem una mica al quid de la qüestió, quan sabem que hem de prendre una decisió?
Doncs això, verdaderament, ho veiem molt ràpidament a la nostra vida perquè ens van posant cruïlles. A mesura que ens anem fent grans, hem de prendre més decisions. Quan som petits, els pares les prenen per nosaltres. Però a la mesura que anem agafant competència, capacitat de decidir, capacitat racional per poder deliberar, sospesar, ens anem trobant amb cruïlles. Avui la mainada, molt aviat ja, si fan un batxillerat humanístic, si fan un batxillerat científic, fins i tot abans a l'ESO ja han de triar. Per tant, molt abans del que ens imaginem, hem de prendre decisions. Algunes verdaderament irrellevants, molt senzilles, però d'altres que ja marquen un full de ruta, marquen un rumb, i per tant que és importantíssim pensar-les a fons per les conseqüències que tenen.
Perquè som una mica les decisions que hem pres.
Sí, el full de ruta que finalment dibuixem, és a dir, el llibre que escrivim, no és un llibre que ja està escrit en algun lloc, sinó que el anem fent pàgina a pàgina, i si un agafa en una cruïlla el camí de l'esquerra, deixa tots els altres que hi ha. I aquell camí arribarà a una altra cruïlla on hi hauran altres camins, i aleshores també en deixarà d'altres, o a esquerra o a dreta, i finalment anirà fent el seu itinerari únic. D'això en diem la seva biografia.
No hi ha guió, és evident, i pel que m'està dient no hi ha guió, però mètode sí que n'hi pot haver.
Sí, mètode sí, n'hi ha molts, hi ha moltes propostes de models de presa de decisions en l'empresa, en l'escola, en els hospitals, també en la vida personal, i jo crec que això sí que és un tema que hem de tractar a fons per ajudar-nos tots a prendre decisions de la millor manera.
Doncs el Francesc Torralba estarà a partir del punt de les 7 de la tarda amb entrada lliure a l'edifici del Crèdit Centre amb aquesta conferència, l'art de prendre decisions, en el qual ens explicarà doncs quins són els diferents camins. Cadascun llavors haurà de prendre la decisió de quin prendre, no?, en tot cas.
Exacte. No es tracta de donar lliçons, no es tracta d'organitzar protocols, sinó de expressar doncs aquelles conseqüències i conclusions a les que jo bonament he arribat per compartir-les amb les persones i naturalment sotmetre-les a debat, a crítica i si convé, doncs esmenes.
I tant que sí. Filòsof i teòleg Francesc Torralba, molt bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per l'interès.